un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir amb nosaltres, en David Ros, en Josep Maria Balcells, en Joan Alzina i en Jordi Piella. Molt bon dia als quatre.
Bon dia. Hem sortit de la crisi.
Exacte, tenia aquest tema apuntat.
A veure, Jordi...
A veure, jo dono les dades.
És ironia o és optimisme?
Ho deia el Montoro, oi?
Avui el millor titular de la premsa és el de l'Ara, per mi, que diu la crisi, no, com és? La recessió se'n va i la crisi es queda.
Correcte.
Fent servir allò de l'amor se'n va i ella es queda, del Capri, doncs fa servir la frase aquesta.
I els inútils també sembla que es queden.
Us dono les dades i valoreu. El PIB creixerà un 0,1% després de caure durant 2 anys i 3 mesos. La recuperació serà lenta, adverteix el Banc d'Espanya, són dades del Banc d'Espanya, i l'atur elevat estarà entre nosaltres fins al 2018. Per tant, no sé, jo crec que la crisi continua, però vaja, el que m'importa són les seves opinions. Què en pensen d'aquestes dades? Després ja parlarem de la vaga de les escoles i de diversos temes, però vaja.
Home, jo és que l'opinió d'aquest del ratón payaso mentiroso, que és el Montoro, doncs, bueno, ara hi ha l'eslògan aquest de, que ha llançat el Montoro, de que tot va bé i que anem bé, el títere que deu ser el Rajoy, pues, segueix el mateix rotllo perquè repeteixo el que li diuen els altres. El de Guindos va fent aquesta cosa que també diu, home, i això ja ens va bé perquè així es podem aconseguir la quota una mica més barata d'interessos i tal, però bueno, és igual, si no ens hem d'enganyar, la recessió es veu als diaris de cada dia. Ja podem veure el continu d'empreses que estan caient, des de Panrico, ara la clínica del no sé quina és, la Barcelona,
el Pilar.
També
sí, estan concurs de creadors, i així sucessivament. I si no, li pregunteu als empresaris, cuidado, empresaris de veritat, o sigui, no de la Cuchipandi, que aquests, els de la Cuchipandi, evidentment, cada vegada són més milionaris, més rics i tal i qual, i els altres som tots més pobres i més d'això, que és l'objectiu final d'aquest govern. Vull dir, o sigui, en definitiva, estan complint el que ells diuen. Res més, això de la crisi, res, seguirem amb la crisi, seguirem sense poder pagar, veient desnonats cada dia, tenint retallades en sanitat cada dia, i mentrestant ells es van fent el seu gran negoci, els seus grans negocis, que la majoria linden l'estafa, com el cas d'allò portuari o del gas, no? Vull dir que resulta que les pèrdues les cobreixin per l'Estat, vull dir, doncs així tots els d'aquí faríem negocis, com els de les autopistes aquelles no rentables que ara l'Estat vol fer una societat amb banquers, que els bancs els han donat els calés, evidentment, per salvar aquelles autopistes que haurien d'anar a liquidació i quedar-se-les a l'Estat, però no se les queda a l'Estat, creen una empresa per salvar-les. Per què? Perquè també han signat acords amb les explotadores de que les pèrdues les pagarà el govern. I així jo també faig negocis, és a dir, jo obro el que vulgueu, sempre quan les pèrdues me les pagui l'Estat. Ja, això és com donar-li el Banc de València a la Caixa de Pensions o CaixaBank, i durant 10 anys les pèrdues les assumirà l'Estat. Bueno, escolta'm,
doncs, o la Camp del Banc de Sabadell.
O el mateix el Camp del Banc de Sabadell. O sigui, aquí la Cuchipandi cada vegada és més rica i els altres cada vegada són més pobres. I ja està, dir, aquesta és la realitat.
Més opinions, va.
Jo em vaig preocupar quan vaig veure el Smigol, el Montoro, fent el seu discurs triomfalista.
M'apunto el nom perquè l'altre no m'agradava.
Fent aquest discurs triomfalista a les Corts, on semblava que ja eren tots rics, que ja senyors comencin a gastar, que gràcies a la gran gestió d'aquest govern, Espanya serà admirada en els mercats internacionals. I em va fer por. No perquè pensi que aquest tio és especialment competent. Em va fer por perquè, per la total immunitat amb la que poden llançar missatges radicalment falsos, que no estan sustentats en res, que no tenen cap rigor, i que qualsevol analista una miqueta professional extern podria qualificar d'irresponsables i jo diria que inclús de delictius, perquè poden impulsar la gent a fer coses que els hi faran mal. Ara David ensenyava una gràfica molt interessant de l'evolució del PIB des del primer trimestre del 2011, i em fixo que el tercer trimestre del 2012 el PIB va millorar, va passar d'una caiguda del 0,5 a una caiguda del 0,4, i crec recordar que en aquella època el missatge va ser: hem invertit la tendència i anem cap a millor, som uns cracs, gràcies a l'acció del govern ja anem a millor. El següent trimestre el PIB va caure un 0,8%, és a dir, va ser catastròfic. Ara hem millorat una miqueta, portem 4 trimestres o 3 trimestres d'una certa millora, i ara sembla que ja ho hem resolt tot. Considerar que un trimestre marca una tendència i resol un problema, jo crec que, insisteixo, és mentida, és carent de rigor, i és molt irresponsable. Em fa molta por tenir un govern tan irresponsable i tan fanàtic. La imatge que, el qualificatiu que em venia al cap quan veia ahir el Montoro, era fanatisme. Em recordava a qualsevol bestiola d'aquestes que han passat per aquest país o per altres països d'Europa en èpoques més desgraciades, em refereixo a Francos, Hitlers, etc., o Aznars, i veia exactament aquella imatge, la del fanàtic que no escolta res, que no raona res, que no sustenta res, sinó simplement llança el missatge amb el qual vol manipular la gent. I això penso que és greu.
Josep Maria, com ho veus?
Jo constato una cosa d'entrada, que estem instal·lats en el pessimisme sistemàtic, i penso que tenim raó de ser pessimistes. Però jo prefereixo que ens hagin dit, i no només el govern, sinó el Banc d'Espanya, que l'economia doncs ha guanyat una dècima, que no pas que ens diguin doncs que hem perdut un 0,5, un 0,8, un 0,4. Hòstia, penso que hem de ser objectius, és a dir, aquesta és una dada que no sabem si és estable o no és estable, si puja i baixa, però des de fa 2 anys la primera vegada que superem en positiu el PIB. Va, ja penso que això ho hem de reconèixer. Jo no sé qui ho nota, això. És a dir, no sé si hi ha uns quants empresaris que ho té, que ho constaten i que
el Banc de Sabadell ha multiplicat per 2 els seus beneficis en el tercer trimestre.
Però les elèctriques, que les paguem tots molt més, etcètera, etcètera.
Però els que no ho noten, segur, són la massa d'aturats, la gent doncs, que està doncs, penjada fins al coll. I tant. Per tant, aquests indicis, no sé si són aquests missatges d'optimisme, però que no calen. Vull dir, no arriben al fons de la ciutadania que està patint contínuament retallada i contínuament doncs, els núvols negres en la vida quotidiana en què estem instal·lats. Per tant, reconeixem que és d'alguna manera un indici de que potser hi ha alguna cosa que s'està movent en una direcció positiva, però que això estem instal·lats en el drama i en la crisi per temps. I això doncs afecta a moltes persones, a molts milions de ciutadans i a casa nostra també.
David, bé, tu que de números també en saps.
Bueno, jo penso que el que anirem veient, perquè millor que sigui així, perquè si no sempre anem de mal en pitjor, de tant en tant és bo que hi hagi petits dents de serra, que hi hagin petites millores. Penso que això és per celebrar-ho. Que passa que les reformes que s'han fet o que es diuen que s'han fet a Espanya, doncs, bueno, realment falten temes estructurals que d'alguna manera ajudin a reactivar l'economia i que vagin adreçats a l'economia. Quan en Botín, per exemple, ens diu que el dinero fluye por todas partes i que está entrando dinero por todas partes, realment a on no va a parar és al finançament de l'economia productiva. I per tant, a on va parar? Deu seguir anant a l'economia especulativa.
O a
tapar forats. Aquest és el problema greu que tenim. Penso que per davant queden moltes mancances perquè realment puguin arribar a la població de cara o bé crear llocs de treball o bé que no se'n segueixin destruint tants, no? I aquest és una mica el moment dramàtic en el que seguim vivint.
Una dada que acaba de sortir: l'atur ha baixat el tercer trimestre en 32.500 persones a Catalunya i en 72.800 a tot l'estat. Acaba de sortir ara, 9 i 14 minuts. Vull dir que no ho he dit abans perquè
és l'EPA.
S'explotarà, que és
gota a gota, no?
És la xocolata del lloro.
Però vaja,
també és la dada aquesta que jo deia. Reconeixem, prefereixo aquesta dada.
Però tot això és producte del turisme, perquè esclar, amb el temps que estem tenint, la campanya es va allargant. Qui tanca Alicant o València, que són zones molt, molt protegides amb l'aspecte climàtic, qui tanca el restaurant o l'hotel si està venint gent cada cap de setmana al sol? Vull dir, llavors continuen prorrogant els contractes. Vull dir, això a mi em sembla que els van donar de baixa i ja els tornen a agafar. Vull dir, bueno, és conjuntural. Ja m'explicaràs el novembre.
Malgrat això, 25,98% d'atur.
No, però no et fixis en les coses que no cal
ressaltar. No, jo.
No, el que cal dir és que és magnífic que l'acció d'aquest govern fa que baixi l'atur. Aviam, en paraules de Soraya Sáenz de Santamaría, en alguna gloriosa sessió del Congrés de fa molts anys, quan no governaven ells i governava el PSOE, li deia, senyor Zapatero, en el tercer trimestre en Espanya se reduce el paro por el turismo. Punto. I ho deia rintintint, de dir, sembla mentir que sigueu tan imbècils que no us doneu compte de que no heu fet res perquè això sigui així, i això serà així sempre gràcies al turisme. Hi ha un segon factor que deu ser molt ocult i molt complicat, que és el temps i la temperatura. Qualsevol que s'hagi dedicat al comerç de tèxtil o alguna empresa que visqui de la roba sap que, com els pagesos, s'ha de mirar el temps. I si està fent temperatures durant tot el mes de setembre i el mes d'octubre com si fos a l'estiu, això vol dir que s'està venent coses de l'estiu. els de la roba no, perquè aquests ja no tenen estoc, ja el van haver de liquidar amb rebaixes.
Sort, sí.
Però el que té, com deia el Jordi, el que té hotels, el que té restauracions turístiques, etc.
Són de setembre, eh? Uh-huh.
Sí, no, però és que les d'octubre hauran de ser necessàriament bones. Uau, també. Uau, a mi el que em fa por és això, no? Que estic segur que hi ha analistes més bons a Espanya. Hòstia. Segur. I perquè si no seria un drama. Ostres, que parlin tu, que parlin. Perquè estic d'acord amb el Josep Maria en que la dada... Si aïllem la dada, i si és certa, perquè dius, no ho ha dit el govern, ho ha dit el Banc d'Espanya, que estava a punt de riure, on està la distinció, no? Però si ens creiem la dada en si és positiva. Ara, totes les conclusions que se n'han tret de la dada són absolutament irresponsables, sí, mentida, farsa, estafa. Sí, sí. Escolta'm, perquè sentint ahir el Montoro, pensava, mira que bé tu, que contents que deuen estar els treballadors de la Delphi de Sant Cugat, que veient la tele avui descobreixen que no tenen res de què patir. Hemos salido de la crisis i tot el món ens ha estat mirant, salvo amb ells, que se'n van a l'atur. O els 1.900 de Panrico,
que també un 25% de la plantilla, en el cas de Sant Cugat.
Sí, però en el mateix dia que l'Smigol deia les barbaritats que deia, la Delphi de Sant Cugat diu que farà fora 175 persones, Panrico es reitera amb els 1.914 acomiadaments, i Alstom diu que reduirà també la capacitat. Dius, escolti'm, que només cal parlar amb algun d'aquests empresaris de veritat, com diu el Jordi, no dels de la faràndula, empresaris de veritat, que jo que hi parlo cada dia, doncs continuo preocupat, perquè totes les notícies que arriben són dolentes. I salvo alguna que parla de sembla que això no serà tan dolent com el setembre, dius, clar, com sempre el darrer trimestre ha millorat o molt o una miqueta la resta de l'any, però fins ara és bastant dramàtic el que portem d'any.
No, però ella, que Montoro, el que fa és, quan arriba la nit i tal, truca al Villarmir, al Fefe, al Marc, i diu, com vais? Bien. Estupendo, pues Espanya va bien i ja està.
Tendries que rescatar-me un par d'autopistes que no m'acaben de funcionar.
I qual és tu última inversió? Hòstia, el de Fefe, l'Alcocer, li va dir, qual és tu última inversió? Oh, una que me ha salido muy bien porque viene el Bill Gates, i qual és esta? Pues,
sí, el moviment aquest del Bill Gates no l'acabat d'entendre.
És molt senzill.
Ah, sí?
Acaba d'obtindre la recollida de basures de Nova York. I a partir d'aquí, el Bill Gates i altres empreses...
La moneda canvia.
Doncs, evidentment, els hi ha interessat molt la gent que està, espanyols, que estan... clar, per ells és una sorpresa que la recollir basures, que a més s'ha guanyat amb una tecnologia alta, s'ha de dir, vull dir que el que ha desbancat a l'altre és la tecnologia que portàvem, doncs, lògicament, Bill Gates ha obert els ulls i ha dit, això és una empresa interessant. I ara hi ha un altre fondo que també, el remolc, i bueno, salvarem la situació de FFC, doncs la mar de bé, vull dir, o sigui, molt bé, molt bé, i la veritat és xapó, però clar, tots estan invertint fora d'aquí, com a nota, avui és molt conegut un tal Ver,
sí, ara en parlarem.
Bueno, aquest té una nòvia rica.
Té una nòvia, sí, té una nòvia rica, que se separa, i en el procés de separació apareix un patrimoni de 30 milions d'euros en funcionària, perquè és directora general del seu propi ministeri.
Pues, s'han conegut allà?
S'han conegut.
Sí. No ho sé, bueno, això ja no ho sé. Aquest tema no el sé. Sé que la separació, sí, la sé, que són 30 milions d'euros i 20 societats en paradisos fiscals.
Ella?
Ella. Bueno, clar, han tingut que treure el patrimoni els dos, llavors ella ha tret aquest patrimoni i el nom.
Però ell és un, ell és un investigador del CSIC.
Ah, llavors, clar, lògicament.
Per tant, ell aquest patrimoni, el que defensa ella és que ell d'aquest patrimoni no ha de veure ningú perquè és tot d'ella. El producte d'una donació en vida dels seus pares.
Als paraïsos fiscals.
Ah, correcte.
Bueno, ja veig que el rigor, atenció a tots els que estan passant inspeccions d'Hisenda, el rigor només és per vosaltres, ells no, ells estan exents.
El Messi.
Entre la infanta, el Messi, aquest és un pobre noi.
I els 100 pisos que s'ha adjudicat al Montoro de la Sareb.
Ah, se'ls ha adjudicat
100 pisos.
Però això està prohibit.
El Montoro. No.
Sí que està prohibit, això.
Bueno, ho ha fet una societat. Ho ha fet una societat.
Però si ell participa en la societat, està prohibit.
100 pisos, però a bon preu, eh? Vull dir, no, preus que aquí no en trobaríem de pisos.
Hombre, de algo tengo que vivir, ja ens ho va dir el Duran Lleida, cony, de què viuré, si no, pues aquest ha de viure d'això.
De professor no se gana
nada. Per el poc que paguen de ministre, pues ha de compensar amb algo. Els grans esforços que fa, però això està prohibit, legalment. Vull dir, o sigui, no es pot comprar coses
fills,
en què estàs participant.
Són els fills.
Tenen total i absoluta immunitat.
Sí. És com jo, que sóc administrador concursal i tinc un xollo d'un pis, a un puesto, per exemple, tinc totalment prohibit comprar-lo. Ja està, ni directe ni indirectament.
Però per què tens amics?
Ho diu la llei.
Tu per què tens amics?
El teu fill no.
No el tinc.
El
que em donen és l'escòria, perquè ara últimament els jutges, doncs, com que no sé quin reparto tenen intern, que suposo que és de compensacions de donar classes o de coses d'aquest tipus, estan tirant molt cap a multinacionals que els donen cursets i coses d'aquestes, i molts cap a... El que estic escandalitzat perquè em toquen administradors de Madrid. Cosa que estic escandalitzat. Cosa que això plantejarem als jutges la setmana que ve, perquè, esclar, què és això? Ja és el setè que s'anomena de Madrid i tal i qual, que el tio viu a Madrid, que fa veure que té un despatx aquí, i, clar, vengo solo los miércoles.
Qui ho gestiona, això?
Els jutges directament.
Els jutges d'aquí?
D'aquí. Sí. Però, clar, els dos o tres que han vingut són de Madrid, curiosament. Vull dir, a veure, jo tinc tots els respectes per tothom i m'honra perquè són honrats i no tant com a molt reben compensacions a un mísero salari que els estem donant, de 2.000 i pico euros, i la responsabilitat que tenen i es guanyen la vida en cursets, i això, doncs, lògicament, també dona que facin relació i tinguin confiança amb els pèrits de les multinacionals. Hasta aquí, vale, però el que jo no tolero és que vinguin senyors de Madrid que em diguin que el dimecres signen quan l'empresa viu tots els dies i s'ha de firmar tots els dies i tal, no, ho hem de fer per tal, ho hem de fer, envia-me, adame, envia-me per correu. Això no és l'administrador. Jo he vist informes ara actualment dels d'aquests senyors de Madrid que tot està bé, per mi estupendo, com a abogat de les companyies em van de conya, però considero que no és l'actitud.
Escoles, instituts i universitats de tot l'Estat estan cridades avui a fer vaga per protestar contra la reforma educativa del ministre Wert i les retallades en educació. És la segona vaga contra la LOMCE que es fa a Catalunya després de la del 9 de maig, però la primera després que la llei s'aprovés al Congrés avui fa dues setmanes. Des de Cugat.cat ara estem seguint quin és el seguiment a Sant Cugat, a la nostra ciutat, però més enllà de si hi ha més o menys seguiment, els demanaria la seva opinió sobre la llei, que ja n'hem parlat diverses vegades, i sobre aquestes protestes del sector educatiu. Josep Maria, vols començar tu?
A veure, dues coses. Primer, aquí a Catalunya és una protesta contra la llei Wert i contra la LEC i les retallades de la Generalitat en el camp de l'educació. És a dir, tenim problema també aquí, que l'han generat aquí, i és com a conseqüència de la política del govern d'aquí, i la llei Wert. Jo tinc un interrogant, és a dir, els pobres mestres que es dediquen i que hores i hores i dedicació i amb una feina molt estressant, que a més s'atreveixen doncs, a fer un plante, una vaga, és molta valentia perquè això suposa senzillament doncs, de que no els hi pagaran el sou com qualsevol altra vaga, per tant hi sortiran perdent i saben d'entrada que l'eficiència o l'eficàcia d'aquesta protesta és molt limitada. Per tant, jo faria un reconeixement d'aquesta doncs, encara força que els nostres professionals de l'educació són capaços de defensar la qualitat de l'ensenyament, de defensar una cosa que ens la juguem en el treball doncs, amb les generacions futures, sense massa recompensa, sinó al contrari, és a dir, perden quartos i a la vegada doncs, ens recorden de que això hauria de ser una causa que l'hauríem de compartir no només els mestres i ensenyants, sinó pares i mestres i ciutadania. És a dir, però això, la llei és la llei i la majoria absoluta del PP a Madrid, això doncs va com... I de vegades aquí jo penso que el que hem fet és centrar-ho excessivament, no dic que no sigui important, excessivament amb les limitacions que comporta la llei Wert en les responsabilitats i en les competències de Catalunya, sobretot en tema lingüístic, sinó també doncs, en el control, entre cometes, ideològic i continguts que fa aquesta llei. És a dir, les propostes de revàlides permanents, diguem, a cada una de les etapes, obliga els ensenyants d'aquí també, de Catalunya, a tenir clar les coses que els hi poden preguntar en el moment de la revàlida per poder entrar o no sortir, i el tema de la religió, etc. Són coses que afecten, i això té uns continguts, és a dir, si tu doncs, saps que et poden preguntar per los reyes de la Reconquista i de Don Pelayo, doncs hauràs d'estudiar Don Pelayo, si has de... És a dir, coses que a la millor des d'aquí sabríem que no té cap importància i cap valor, doncs perquè ho pots trobar en qualsevol, doncs, per internet, doncs aquí hauràs d'ampliar temps per poder-ho estudiar i per poder aplicar en una línia ideològica que marca, doncs, el govern de l'Estat. Tot això són contradiccions que té el sistema, que té la llei i que, doncs, bueno, entre tots hauríem potser de fer sentir la veu de protesta també.
Home, jo crec, estic totalment d'acord amb el que dius, però a part d'això, també estic evidentment en contra de la llei Wert i tal i qual, però tinc una preocupació, és a dir, hauríem de ser capaços tota la societat de trobar mecanismes de vaga en la que realment, no sé quins podrien ser, però que realment no perjudiquessin els nens ni tampoc perjudiquessin els mestres amb el sou.
La convoquen els pares, també, eh?
Ja, no, els pares... Sí,
bueno, això vol, sí, dir, però... vol dir que, a mi, que saben
una solidaritat,
que si estan jugant, també...
Jo, la veritat, tindria l'opinió de que jo tinc una opinió molt concreta dels nens actuals. No són... El meu fill d'ara, per exemple, 17 anys... No, quan tenia 17 anys els altres tres fills que tenien no els hi ve la dificultat que tenen aquests per accedir al mercat de treball. En conseqüència, com més formació, més sàpiguen, és importantíssim que s'utilitzin i s'explotin al màxim en aquests anys. El que abans estudiava els meus fills 3 hores, a l'actual l'obligo a estudiar 6 o 7 hores perquè és l'única manera de guanyar-se la vida fora d'aquí o aquí. Pues jo estic convençut que fora d'aquí, però fora d'aquí, segur. Però ha d'estar molt ben format per no quedar-se pues, a ser
la,
un...
La vaga és per garantir ho sé, però... la bona formació, també. Ja dic, dir, per un dia, no sé si es perd molta
capacitat. No ho sé, però portem 2 o 3 dies ja, La privada és la que avui comença, però les públiques... ja fan 2 o 3 dies, em sembla, no?, que fan vaga
els nois, però
aviam si busquem un sistema que també inclueixi, per exemple, manifestacions dissabtes i diumenges, que inclueixi qualsevol altra cosa que no sigui pèrdua del que realment estem ensenyant als nens. Vull dir, en fi, en definitiva, penso que hem de ser capaços de trobar un nou sistema de vagues i tal, i per les pròpies empreses també, vull dir, no.
Jo crec que abans el Josep Maria donava una clau d'això, no? És, una vaga amb la que tots estem d'acord té molts inconvenients pels que la fan i no sembla que tingui cap avantatge. No sembla que el seu efecte, exacte, que el seu efecte hagi de ser en absolut important. Aleshores, a mi això el que em qüestiona és... Escolta,
però
és la, és la vaga,
que aquí hi ha un problema.
Sí, sí, però
I aquest, jo penso que
però aquest record en el govern important. Actual no sembla influir-li gaire, ja. Perquè li recorden cada dia. I ha posat en marxa una pisonadora ideològica i també legislativa que no sembla que es pugui trencar amb cap acció democràtica. Aleshores, dius, fem vagues, doncs jo les faria en altres estones on interfereixin menys, però clarament buscaria mètodes alternatius. Això no serveix per res. Pots fer vagues, pots cridar, pots dir, però no fan cas. I continuen fent allò que volen fer, i és transformar ideològicament aquest país en contra de la qualitat de l'ensenyament, en contra de la qualitat dels alumnes que hi ha a l'escola, en contra de la seva capacitat futura de desenvolupar-se en el mercat laboral. Aleshores, penso que hauríem d'estar pensant en l'altra part, perquè ho estem veient cada dia, no? Aquestes tonteries, si em permeteu dir-ho així, dels conflictes de protocol que hi ha hagut aquesta setmana.
Després en parlarem, si voleu.
Sí, però no deixen de reflectir aquesta manera d'actuar. Escolti'm, a províncies poden vostès queixar-se tot el que vulguin i los escucharemos encantados. No farem res, no actuarem en conseqüència, no modificarem ni un mil·límetre allò que volem fer. Ara, el dret al pataleo el tenen, i jo crec que això no és la democràcia. La democràcia no és dret al pataleo, la democràcia és escoltar allò que la gent vol, i aquesta gent no ho escolta, i per tant hem de pensar altres formes d'actuar.
David.
Sembla que el conflicte és general a nivell d'estat, i això et fa pensar que, pues que de la manera que s'està legislant, a darrere hi ha un nucli dur que està molt enrocat, i el dubte és, no, l'evidència és que les mobilitzacions, aquest nucli dur no les escolta, és a dir, ell té el seu full de ruta i va tirant endavant. Llavors jo sí que penso que, tal com s'ha dit, que aquest moviment és valent, és sacrificat, perquè és sacrificat pels pares, pels alumnes, i és sacrificat pels mestres, perquè realment els costa un esforç i els costa el sou. El resultat bon porta, doncs jo penso que evidentment quan les coses es fan malament és imprescindible que es doni una resposta. El problema seria com trobar potser respostes més adequades, que no hi haguessin tampoc aquests perjudicats. Els resultats d'aquestes mobilitzacions on es veuen a curt termini, penso que no es veuen. Vull dir, quan un està enrocat com ho estan aquests nivells, o aquest nucli dur que he dit, pues, malament. I és una mica trist que al final pues, el resultat gairebé només sigui un resultat d'afebliment electoral de futur d'aquestes opcions polítiques, no? Però
sí, jo...
I és una llàstima. El que passa que, esclar, vull dir, estar-se parats és molt difícil. Cada vegada que van fent un retrocés que minvarà pues, la qualitat del benestar, la qualitat dels nostres nanos i evidentment de la nostra cultura. Uh-huh.
Més opinions? No? Passem plana. Volen parlar d'aquest conflicte protocolari que vam tenir, l'incident institucional entre Generalitat i Govern espanyol pel Fòrum del Mediterrani? Es va inaugurar ahir a Barcelona, va haver-hi pregunta al Parlament, a la sessió de control, i Mas va assegurar que no hi ha problemes protocolaris, sinó imposicions protocolàries que generen problemes, després del veto de Madrid a una intervenció en l'acte d'inauguració per al president de la Generalitat, Artur Mas. No sé quina opinió els mereix aquest conflicte, i en vam tenir una altra la setmana passada amb aquella trobada, no sé si d'empresaris, els podia d'empresaris en aquells, sí?
N'hi ha que ho són.
No, perquè
n'hi ha que ho són. El president no, precisament, però n'hi ha que ho són.
Dit això, què els sembla aquest, no sé si dir conflicte, incident, baralla, guerra, què em dius, Josep Maria? No, que em fas un gest de mal dit. És que no sé com qualificar-ho, això.
Jo saps com, deixeu-me que faci l'expressió tonta, és dir, jo penso que això és la xocolata del lloro. D'un incident d'aquesta mena, convertir-ho en la gran notícia de portada de tots els diaris, això de bo que em sembla...
No, i els diaris avui no es posen d'acord, perquè La Vanguardia diu que va ser molt cordial la trobada entre Rajoy i Mas, i bueno, altres per, diaris per que hi havia molta tensió
i
no.
Per, és a dir,
però heu vist el vídeo de la trobada.
Sí, però sí. A veure, jo diria a nivell inclús de mediàtics, dir, aquí hi ha hagut una reunió, i ara em poso en l'àmbit, anava a dir, periodístic, és a dir, una reunió de ministres d'economia de tota una zona que ens afecta directament, de la Mediterrània occidental, i en la qual hi ha molts interessos actuals de presents i de futur, i tal. Qui parla del que es va debatre allà, del que vas dir, de que ens hi juguem, de com ens afecta la nostra economia, què es va poder reflexionar, quins acords van arribar? No, aquí el problema és de si es van donar la mà o es van girar d'esquena, si us plau. Jo penso que estem fent el ridícul, és la xocolata del lloro que ho convertim en notícia i en primera plana dels diaris. Si us plau.
Tots, eh?
Sí.
No ho dic,
bueno,
perquè...
Jo ho sento, però és que jo m'hi rebel·lo contra això.
No, escolta,
La premsa canària és que... Sí. cada vegada el nivell de la premsa és més baix, en tots els respectes, menys Ràdio Sant Cugat. Més.
Moltes gràcies.
No, els dijous, sobretot.
Els dijous
és un bon dia fort.
De 9 a 10, no?
De totes maneres, bé, aquesta xocolata al lloro realment és la xocolata al lloro, però dir, això no deixa de ser l'escenificació d'un problema de no entesa que hi ha a nivell pues, de l'administració de...
Els grans problemes són uns altres i hauríem d'incidir en si això, si creixem o no creixem, si hi ha inversions o no hi ha inversions, si avancem en aquesta línia doncs, de crear treball, de crear empresa, i aquests són els reptes de país. I, bueno, i en però... canvi, doncs, això, i altres temes, per exemple, una cosa que, bueno, no sé si lligada o no lligada, però Déu aprofito, aprovava el govern... i el Parlament doncs, li va donar vistiplau d'entrada en els pressupostos la rebaixa dels interessos
dels impostos als casinos.
Impostos dels casinos. Del 55% ens n'anem al 10%. Aquí no tenim diners i tal, però quan es tracta de no sé quin sector, que no sé realment amb quines màfies hi ha al darrere...
Però la aquí, caixa, no, màfies, no, la caixa no, al darrere.
Llavors aquí els hi rebaixem...
Entra fa una setmana.
Ens queixem de que no ens entren diners a la caixa i perdonem uns impostos a un sector que realment és exemplar en totes les seves dimensions i els hi passem del 55% doncs, que pagaven fins ara, quan hi hagi el World Barcelona World passaran al 10%. Si us plau, jo... I quin comentari
Madrid,
fan els diaris?
Madrid,
quina crítica hi fan?
No?
Però és igual, sí, a mi Madrid m'és igual, però no? Jo com el papa, una vergonya.
També, ja m'agrada que...
Com el papa, una vergonya, home, no pot ser. A veure, és que el pobre home que té una fàbrica amb 50 treballadors, exacte, que no pot pagar la nòmina, aquest li estem sangrant, exacte, però per tots els puestos, i ara ve un tio que fa...
Un xinès
no sé
que
diu
que fa una inversió...
Bueno, no sé, amb un fantasma al front, perquè aquell és... Tal, però que ara resulta que la caixa sembla que ha entrat a dintre pel tema dels terrenys, ni no sé què història, sí, ja està. Com que la caixa ha entrat, deixaran fumar, ja veuràs com acabarem deixant fumar puros i tot, que ara ni digueu fumar un puro. I el 10% d'impostos, carai, vull dir, escolta, al final ja és un xollete.
David, alguna cosa més?
No, bé, que de totes maneres, vull dir, que aquests temes protocolaris, en el fons, reflexen un enduriment que hi haurà cada vegada més, i jo penso cada vegada més i molt més, entre l'administració de Catalunya i l'administració d'Espanya, vull dir, donat que els processos són els que aquí es van confirmant i per un altre cantó pues, no, evidentment que no s'accepta.
Avui
ens ve a
visitar la ministra,
no?
aquí
de Sant Cugat,
sí, el celler cooperatiu, que hi ha la inauguració, i va avisar ahir que venia.
Ah, bé.
Ah, la de Foment, perdó.
No, Foment, Anna Pastor.
No, pregunto,
Pastor.
Sí.
Anna Pastor, sí.
No,
bueno,
un dia per l'altre.
Estupendo, sí. Total.
I la invitació que s'ha fet arribar posa que s'inaugura la bodega cooperativa. En lloc del celler cooperatiu.
I tomaran un vin espanyol.
No, sí. Però ens ha d'un dia
la
per l'altre.
La traducció de diccionari, això.
Bueno, jo...
La bodega
cooperativa. Segons les meves informacions, l'Anna Pastor... dina a les 2:30 al Palacet del
Béni, sí senyor,
amb el Rajoy i companyia, i la Cuchipandi, i los extranjeros que han venido. Llavors, suposo que l'AVE que agafarà...
Vem avió,
pues, li dona temps suficient i diu, bueno, ¿y qué voy a hacer allá? Perquè, esclar, què faré jo parada? I vols dir, què hi ha per fer? Pues, mira, tenim allà el celler, pues, bueno, va, anem-hi, ja està.
Està acabat?
10 anys després, sí.
Obert?
Sí. Ara fan aquesta inauguració, avui coincideix, escolta, que ve la ministra,
que
i en faran una altra després.
Sí, jo crec és territori colonial seu.
No, jo crec.
Però, escolta'm, que hi vagi ella. És que, vamos, jo clar, el que sí que faria és que hi vagi ella.
Tinc entès que les acompanyarà a l'acte perquè és una senyora i no vol...
Per protocol.
I crec que no. Crec que ho farà amb tota la dignitat que crec que és el que s'ha de fer.
No?
Sí, s'inaugura, però es farà una altra inauguració.
Sí, exacte, suposo que la
ciutadania.
Sant Cugat farà bé.
La de veritat.
La de veritat serà una altra, exacte. Jo t'he de dir que a l'època que estava a l'Ajuntament tenia certs enfrontaments amb el Joan Emèric pel tema de finançació de les diputacions o de Madrid i tal. Jo sempre deia, escolta, m'olvida-ho. Oh, és que vindrà aquí el ministre i no... Què més dona? Si la gent no se n'entera. La gent el que vol són els equipaments. Sí. I si aquests equipaments, al final... ens votaran pels equipaments que hem fet i que siguin coherents i macos i tal, clar, vigila i controla l'obra que estem fent de no sé on. Allà això és el que has de vigilar, dir això no m'agrada, això sí, i tal, després que vinguin, la inaugurin i el que vulguin i tal, igual, i després fem una festa popular i veuràs com tu seràs el rei del mambo.
Sí, sí, pensen en els actes aquests que els compten amb rendibilitat electoral. Sí. Jo no entenc que es pugui pensar que per una presència d'un acte oficial això està creant un corrent de simpatia dels electors. Això és enganyar-se.
Però bueno, és el dinar i mira,
sortir la foto.
No tenien remis.
I la rep la Llanos de Luna, eh?
Ho dic. Sí. Bueno, claro.
I toca.
I l'Alicia deu estar per aquí també, no?
I toca.
Bueno, les abraçades
que li feia a la Soraya. Les futures balances fiscals.
El dia aquell.
Bueno.
Totes les aportacions que s'han fet sortiran.
Ara, el diari de Sant Cugat també ho durà a posar, no? A primera plana.
El què, perdona?
La presència de la ministra aquí a Sant
sí,
Cugat.
Sí, suposo, nosaltres ho expliquem, eh? I tant, és magnífic que vingui una ministra. Escolta, per nosaltres és més informació, moviment, vídeos...
El que és magnífic és que el celler cooperatiu, tu, s'hagi acabat...
Això a pesar de l'Anna Pastor.
10 anys després. 10 anys després.
Sí, 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 no suposo que no deu pensar.
Què fèiem quan teníem 10 anys menys, eh? Pensin, eh? Vull dir, jo ho pensava, dic...
Jo ja quasi feia...
Jo mateix ara, perquè... No sóc un xavalí.
A veure, més coses. L'Audiència Nacional Espanyola ha rebut 36 peticions de presos etarres que reclamen la seva llibertat des que dilluns el Tribunal d'Estrasburg va declarar il·legal la doctrina Parot. Les reclamacions estan estudiades aquest divendres pel ple de la sala penal del tribunal.
Espera, jo faré una prèvia...
Sí, després, una cosa, que us vull preguntar pel Barça-Madrid de dissabte. Ja. Tindrem un minutet,
veure,
eh?
Jo, molt ràpid, a veure, aquest tribunal no ha condemnat el tema Parrot, ni molt menys, sinó que està incorporat en el nostre Còdic Penal i és vigente i bo i viable. El que passa, el que sí ha condemnat és que quan s'aplica una llei i es posa una llei penal, sobretot, les de més normal, hi ha més exempcions, entens? Però les penals, que sempre opten per favorir el reo, que en català no sé com...
El pres,
no poden fer-se amb caràcter retroactiu. I el tonto de turno, que era el Zapatero, tot el que va fer, de veritat, que hauríem d'expulsar del país, doncs aquest ho va aplicar en termes de la llei, en termes retroactius. I, evidentment, doncs estàs volent dir que en termes retroactius no pot ser, encara que vostè ho aprovi amb una llei, perquè aquell es pensava que si ho aprovava ell amb una llei no hi havia cap problema, com va fer la manifestació, que per què no tornàvem a la passeta, en fi, no...
Però tots els partits hi van donar suport, sí, tots els comentaristes
perquè,
ho van avalar.
Si veiem ara, ho veiem per què? Perquè, cony, ja ho veus amb les víctimes de terror, tothom utilitzant la cosa com si fos una tal, si és una ineptitud dels polítics
total,
actuals,
total.
I punto.
I passats.
Passats, exacte. És una ineptitud dels polítics, perquè això ja està clar que no. I, evidentment, no, si no hagués fos tan evident, no haguéssim guanyat en allà. Vull dir, això
jo, el que, cosa... jo el que em preocupa és de que a partir d'aquí, per comptes de, perquè això es veia venir i tothom ho sabia, que això havia, la sentència aniria, i s'ha anat mantenint de dir no, nosaltres aquí aguantarem per honor de les víctimes del terrorisme,
enganyant,
i no s'ha fet pedagogia, és dir, fins i tot després de la sentència, de dir, és moment que en política s'ha de fer pedagogia d'això, dir senyors, aquí ens han condemnat perquè no hem complert nosaltres les normes del dret penal internacional i els drets humans, dir, i per tant això ho hem fet malament, reconèixer-ho tu i explicar que vol dir, doncs, una llei que després d'una persona, doncs, ja ha estat condemnada amb una pena per un, d'acord amb el codi penal del vigent, fem una llei especial després, de dir, ara el tornarem a jutjar i li posarem una altra condemna.
Correcte.
No pot ser això.
Són una banda de patans. Una banda de patans, perquè efectivament, quan un descobreix que s'ha equivocat i que l'error és greu, el que ha de fer el segon següent i durant moltes hores després és pensar com ho solucionarà.
I com ho explica? I com...
No, com ho explica, com ho solucionaré? A la que me n'adono.
No es pot.
Que això... Bueno, no es pot, no ho sé si es pot, però no hi ha ningú treballant-hi. Clar, al final han anat amagant l'evidència fins que s'ha produït. Inclús ara, el Rajoy rep a la gent de l'Associació de Terrorisme i els hi manifesta que farà el que pueda. No,
perquè és un sector electoral, també. És dir, en el fons, aquí saben que aquests, hi ha una massa de tota aquesta gent que es mou.
El legislador no ha fet la feina.
Hi veig alguna cosa molt positiu, perquè de vegades, o sigui, a Europa a tots ens pesa, no? Però estem veient els últims dies que pertany a algun club, pues sembla que hi hagi algú que amb algunes coses vulgui endreçar una mica.
Sí.
L'altre dia el que va haver-hi a Girona, no? va venir una ordre directa d'un jutge sobre aquests desnonaments que hi havia en aquell bloc de pisos. És a dir, que aquesta impunitat que tenim aquí, que anem al nostre bollo permanentment, mm-hmm. algú diu, bueno, nois, no us passeu. Clar, no? I es van reiterant petites coses d'aquestes que, bueno, potser, no sé, a llarg termini potser en traurem algun profit. No?
Però jo demanaria llavors això, que els polítics reconeguin i facin aquesta pedagogia que es necessita. I escolta, per què ha passat això? I per què ens vam aquí? Reconèixer que hi va haver un error i que per les circumstàncies polítiques del moment es va fer doncs, una trampa penal jurídica i que ara, doncs, discuteu, doncs, vam equivocar i ha durat molt i demanem disculpes.
I que es digui la veritat que ara...
Però ens hem equivocat.
No, però que des del dia que es va aprovar el Còdic Penal... és aplicable, és a dir, que no, ara la gent es pensa que no, continua sent aplicable, però des del dia que
des
es va aprovar,
que es va aprovar
està endavant. És a dir, el que ho fa avui, aquest tindrà aquestes penes, i queden millor els polítics explicant això que no el que estan fent de demagògia i mentida, perquè és que viuen amb la mentida, i llavors clar, es deixen portar pels imatges i relacions públiques i digues això, digues allò altre.
No, home, hi ha un altre fet, i és que els que surten ara són aquells que van matar molta gent i avui no es mata molta gent, gràcies a Déu.
Jo volia valorar fins i tot en aquest cas la reacció mateixa del món a Barçala, del País Basc, molt moderats, molt callats, és a dir, escolta, acceptem això, estem en una altra fase, no organitzarem homenatges doncs, de triomfalistes, d'herois a aquesta gent, però siguem seriosos. Home, ja està bé, doncs, que això. En canvi, doncs, els altres, la manifestació, la botella també hi va, i
no, la Cochitani que es va reunir a Madrid ja s'està organitzant, has vist? El FAE surt per un costat, el de Madrid també hi va, i l'Esperanza
també.
L'hotel ahir ha fet el nou partit, vull dir.
Sí, sí.
Són els tres
va per aquí, no? Vull dir, la aquí, cosa suposo sí, que és la creació d'un corrent polític.
O aprofitar-se d'aquell, o desmuntar el que hi ha del PP, o el nou partit, i el que estan dubtant.
Sí,
sí. Bueno, ho veurem vindre, això.
I dissabte què?
Què?
A partir de les 6 de la tarda, que això sí que és important,
també.
Home, jo
particularment, jo ho llançaré una
frase que no et deixo molt convençut, eh?
No, una frase abans de que passi tot el que passi, perquè no es digui que jo ho dic
a veure, Jordi, què dius?
Jo, sí, amb tots els respectes als argentins, que els conec molt, jo tinc una frase a les empreses que és, si tu vols enfonsar alguna cosa, contracta un director argentí. I en aquest cas està tot dit.
Sí,
per a mi el Tata és, no és...
O sigui, ja saps el resultat del partit.
No, el resultat del partit pot ser qualsevol, perquè és un partit que dependrà molt de l'àrbit.
Sí, però ja n'han posat un que
sí, exacte,
ja coneixem.
Sí, una tendència i, home, pues, no sé, jugant...
Ara sí que ho has dit, un partit que dependrà de l'àrbit vol dir que no dependrà dels jugadors.
No.
Que, per tant, ja es veu que no val la pena veure-ho.
Home, Déu-n'hi-do l'arbitratge que li van fer ahir al Madrid també a Europa.
També. La influència de Florentino és molt forta.
El problema és el Neymar que es cau, no? Que rep.
Home, també t'he de dir que és sospitós, altament sospitós, el que el Robinho fallés aquell segon. Si el mires cada vegada és altament sospitós.
Home, sent Robinho.
Sí, no, és que es veu...
És Robinho la nuit, la deixa, ho dic perquè...
Que la deixa passar, però tranquil·lament.
Home, però el saltiró.
Sí,
que estrany. No.
Jo comparteixo amb el Jordi que respira un ambient de que no està la cosa prou endreçada en les relacions doncs, de dins de l'interior del club. Com a conseqüència d'aquest equip, no només del Tata, sinó del seu equip, que jo penso que hi ha alguna cosa que no funciona. El canvi constant de jugadors, doncs, que es fa difícil doncs, de consolidar doncs, unes relacions inclús personals dins del camp del joc. No saps mai, és la sorpresa de cada partit, a veure amb quina alineació anirà i com anirà i fins a quin punt doncs, això...
El vostre problema no és l'entrenador, o el vostre pitjor problema no és l'entrenador. Segurament és un problema l'entrenador, perquè el partit de l'altre dia...
Escolta, ho dic ara, que té els millors resultats a la història.
Vaig suportar-lo
10 minuts. No ho dic ara, que té els millors resultats a la història.
El vostre pitjor problema és el president que teniu.
Bueno, això ja ho tinc clar, això ja ho tinc claríssim.
David, que no has dit res?
Bé, jo me'l perdré aquest partit.
Com que te'l perdràs?
Sí, canto amb una coral i m'han posat el concert al mateix hora.
Vinga, digue'ns on cantes, digue'ns on cantes, que vindrem.
L'auditori de la Caixa de Sabadell, ja, no? Jo sé si un IM o BBVA, però...
Un IM no.
Caixa de Sabadell.
Hem de marxar. David, Josep Maria, Joan i Jordi, fins la setmana que ve ja veurem com queda el Barça. Vinga, que vagi bé, bon dia.